En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics. Ja som aquí, començant un nou programa de En clau de fraternitat.
Què tal, amigues i amics? Com esteu? Esperem que bé, perquè ja hem arribat al final de la setmana laboral i jo sempre dono un respir, no?
Exacte, però... sí, sí. Però bé, aquí estem un equip de persones disposats a que tot funcioni bé i en clau de fraternitat.
I tant, i hem de començar pel nostre tècnic, en Jordi Carretero, a les vies de so.
Seguim per la Maria Jesús Dorca, el correu electrònic i les xarxes.
I continuem amb les veus que ja coneixeu, l'Amparo Gómez, al meu costat, i jo mateix, en Lluís Antoñana.
I acabant amb l'Antoni Pedragosa, que ens ofereix com a primera cosa la seva reflexió, tot seguit. T'escoltem, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Al llarg de la història hem vist tants conflictes que s'han gestionat malament, que han provocat enfrontaments, trencaments, desqualificacions. Les religions tampoc han estat lliures d'aquestes males pràctiques. Ens hem desqualificat, excomunicat, ens hem condemnat. I ara, els cristians del segle XXI, que no tenim cap culpa del que va passar temps enrere, veiem trencaments que es van produir, com el que es va produir l'any 1054, entre Roma i Constantinople, per una discussió entorn de la paraula filioque, que significa i el fill. La discussió venia de si l'Esperit Sant procedia del pare o del pare i el fill. I això va provocar unes discussions de tal magnitud que va acabar amb excomunions recíproques. Temps després, el conflicte entre Luter i el papa Lleó X, l'any 1518, la controvèrsia per la venda de bulles que donava indulgència a la gent que les comprava i diners que servien per la construcció de la Basílica de Sant Pere de Roma. Després, amb l'anomenada Dieta de Worms, es va invitar a que Luter es retractés, cosa que li va semblar que en justícia i en consciència no havia de fer. Tot això vist ja des de la distància de tants segles, podem observar un excés d'egos per les dues parts i poca capacitat amb l'art del diàleg. Tendència a veure la diversitat com un problema quan l'hauríem de veure com una riquesa. I creure fermament que sempre es pot dialogar sense necessitat de desqualificar ningú. Reconeguem que estem entrant ara en una època esperançadora. Va començar amb aquella històrica abraçada de Pau VI al patriarca Atenàgores, o aquesta més propera, del patriarca Ciril al papa Francesc. És època de construir la fraternitat i la bona relació entre les diferents confessions. Tradicions diferents no és cap motiu per deixar-nos de respectar. Com ha dit el germà Lluís de la Comunitat Ecumènica de Tézé, cal que ens coneguem per fer créixer la fraternitat més enllà de les diferències que ho puguin haver amb les nostres tradicions. Cal que uns i altres ens mirem amb simpatia i amb confiança i tenir la ferma esperança de que el món pot ser millor, no tancant els ulls a la realitat, de que tot i les diferències podem formar un sol cos i un sol esperit. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa.
Pare, que tots siguin un, perquè el món cregui.
cites bíbliques amb un fort contingut ecumènic. Així ho entenem, però ens agradaria que ens ho expliqués el nostre convidat d'avui, a qui volem saludar de seguida.
Sí, efectivament, perquè tenim aquí els estudis de Registel, el Xavier Artigas Manetas, que és el delegat d'ecumenisme de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ell és diaca, casat, amb dues filles ja crescudes, no?
Sí, sí.
No ploren de nit, no? I bé, doncs, escolta, et saludem molt cordialment. Bona nit, Xavier. Benvingut.
Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu. Gràcies d'haver vingut al programa, sí. Aleshores, dèiem, explica'ns quin és aquest fort contingut ecumènic de l'última cita que hem llegit. Pare, que tot sigui nu, perquè el món cregui, no? Continua.
Sí. De fet, tot el verset 21 ve a dir que tots siguin u, com tu, pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m'has enviat. Aquest és el verset 21 complert, no? I aquest verset, com bé tu dius, té una forta càrrega ecumènica, que va adreçada directament a tots els cristians de totes les generacions. Tot el capítol 17, els estudiosos l'anomenen el que se'n diu la pregària sacerdotal. I en els versets del 20 al 26, doncs, Jesús prega al Pare per tots els futurs creients i Jesús li demana al Pare el do de la unitat, és a dir, la comunió, l'amor fratern entre nosaltres, no? Tota la vida de Jesús ha estat i continua sent servei, lliurament, amor absolut, no? Recordem aquell verset també de Sant Joan, quan Jesús està en el cenacle. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimava fins a l'extrem. Per tant, jo diria que una de les preocupacions més importants de Jesús és el fet de viure en l'amor fratern, que és, jo diria, el millor testimoni que podem donar al món.
Molt bé, Xavier. I aquesta altra, que és de l'Èxode, la vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa?
Sí. Sí, aquest és, diguem-ne, el lema d'aquest any 2018 per la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Com has dit tu, és el llibre de l'Èxode i ha estat escollit i treballat pels cristians del Carib, de les diferents confessions cristianes, per una raó. Aquesta zona del món, el Carib, ha viscut, o més ben dit, ha patit 500 anys de colonialisme i avui actualment hi ha una situació de neocolonialisme i, per tant, també d'esclavatge, doncs, que viola els drets humans, la dignitat humana. I amb aquest lema, doncs, han volgut fer experiència en paral·lel amb el poble d'Israel, que va patir l'opressió de l'imperi egipci, però que va tenir aquesta experiència forta de l'acció salvífica de Déu en aquesta situació tan difícil, i que queda reflectit en aquest verset de l'himne de Moisès i de la profetessa Maria, que va ser la germana d'Aaron. Els cristians del Carib fan, doncs, una experiència compartida de l'acció salvadora de Déu, que és que els guia cap a la llibertat.
Has anomenat que és el lema de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que tot just acabem d'encetar, tan lluny com ahir. Però explica'ns, quan es fa aquesta Setmana de Pregària? Perquè potser no ens en recordem, sí, allà el gener o què, però quan i per què?
Sí, sempre és la mateixa data, acostuma a ser la mateixa data, no? Tot del 18 al 25 de gener de cada any, que queda establert entre aquestes festivitats de la confessió de Sant Pere i de la conversió de Sant Pau, no? Mm-hmm. Tot i que, això ho he llegit, es veu que en l'hemisferi sur, aquest mes de gener, que és un mes de vacances, les esglésies troben també moltes altres ocasions per celebrar, per exemple, entorn a la Diada de Pentecosta, que també és una data molt simbòlica per la unitat.
Mm-hmm. O sigui que això es realitza tot el món, d'una manera o altra, en una data o en una altra. Però des de quan ens podem fixar una data, més o menys, de que es va començar a pregar junts, sí, protestants, ortodoxes, etcètera, catòlics, sí, per la unitat?
Aviam, en principi aquestes dates van ser una proposta de dos anglicans, de l'Spencer Jones i de Paul Watson, a l'any 1908, però que l'any 1935 es va universalitzar a través del sacerdot Paul Couturier, no? Que és el que intueix aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, que pugui ser compartit per tots els cristians i per totes les esglésies. I ell planteja tres dimensions. Ell, d'alguna manera, és el que, a través d'ell, podem parlar de l'ecumenisme espiritual, no? Uh-huh. Ell parla de tres dimensions d'aquesta pregària, que és, per un costat, una pregària universal, és a dir, com ha dit, que pugui ser compartida per tots els creients en Crist i per les seves respectives comunitats, amb una premissa fonamental, no? El més profund és el que ens uneix, que no pas el que ens separa, no? I l'Esperit Sant ha de quedar sempre clar que és l'únic protagonista, no? I del que es tracta, com diu Pol Couturier, és pregar per la unitat que Déu vol, i en el temps i pels mitjans que ell vulgui. No pel temps que nosaltres vulguem, ni pels mitjans que nosaltres vulguem. No? Mm-hmm. Hi ha una pregària contemplativa, que és el fet de pregar, pregar junts, ja d'alguna manera ja és presagi, no? Ja d'alguna manera hi ha una expectació de la unitat que s'espera, que queda molt ben expressat en aquest capítol 17 que hem parlat de l'Evangeli segons Sant Joan, no? Mm-hmm. Que tots siguin uno. Es tracta, per tant, de fer nostra aquesta pregària de Jesús, no? I per últim, doncs, que aquesta pregària sigui eficaç. El que es tracta és d'enfocar-se en altres perspectives que possiblement nosaltres no veiem o no tenim en ment, però que sí està en el projecte de Déu, no? Aquesta seria tres de les dimensions importants que expressa aquest Pol Couturier, no?
Sí. I bé, ja d'alguna manera amb això ens estàs explicant potser com s'articula aquesta setmana, o sigui, en què consisteix, es tracta de fer actes, pregària, la setmana de pregària, val? Individual, col·lectiva, no sé, hi ha uns materials, sí. Alguna cosa que serveix per donar-li aquest aire universal, també, que deies?
Sí, aviam, es presenten uns materials que estan preparats conjuntament pel Consell Pontifici per la promoció de la unitat dels cristians i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial d'Esglésies. A través d'aquests materials, doncs, la Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de Catalunya i les Illes presentem en les seves respectives diòcesis un únic butlletí amb el seu respectiu cartell, amb el lema que introdueix cada setmana de pregària de cada any, no? I en aquest butlletí hi han materials, per un costat, per les celebracions eucarístiques que totes les comunitats cristianes, en aquest cas catòliques, estan convidades durant aquesta setmana, doncs, amb observacions, municions, invocacions, hi ha la pregària universal. I després hi ha un segon bloc en el que hi ha un esquema previ de celebració ecumènica de la paraula de Déu, en el que poden ja aquí intervenir i participar totes les confessions cristianes. Entenem confessions cristianes els evangèlics, els ortodoxos i els catòlics, no? Sigui, doncs, a la catedral o sigui a qualsevol església local de qualsevol confessió, no? Mm-hmm. És convenient subratllar que, jo sempre m'agrada subratllar, no?, que l'ecumenisme, tot i que està molt bé que és una setmana, i està molt bé, no?, que hi hagi aquesta, entre cometes,
almenys
una setmana, no?, hi hagi aquesta tradició, no? Sí, sí. Però que no quedin una setmana, no? Uh-huh. Sinó que les iniciatives de diàleg ecumènic han d'estar actives tot l'any. És a dir, que jo considero de vital importància el compromís ecumènic que tot creient en Crist ha de tenir en el seu fur intern, per un costat, i, per suposat, en la vida comunitària, sigui de la confessió que sigui, no? Per tant, jo diria que el diàleg ecumènic forma part inherent, doncs, de la vida cristiana.
Molt bé. I llavors, així més concretament, perquè ja veiem que es fan molts actes, moltes trobades, però pots dir concretament alguna que es faci a Barcelona o a Sant Feliu o a la catedral, no sé?
Sí, aviam.
Concretament, algunes dates tens?
Sí, hi ha algunes, per exemple, a la catedral de Barcelona, el 18 de gener, a 7:45, que es va fer. Mm-hmm. A la catedral de Terrassa, el 25 de gener, també a les 19 hores. També a nivell local, a Terrassa, a la parròquia de la Sagrada Família, avui, a les 9 de la nit. Sé que hi ha activitats també a Sabadell, a Rubí, a la catedral de Sant Feliu, s'ha fet doncs, aquesta pregària, no, aquesta trobada. A nivell de diòcesis de la Sant Feliu, sé, no conec gaires llocs que es fagin, que no vol dir que no es fagin. Que és un tema que sí que m'agradaria conèixer, que tots aquells llocs, aquelles parròquies que es fagin, m'agradaria saber, no? Però, bueno, en principi són algunes
dates. Ja, perquè hi ha iniciativa, pues, allò, ben bé local, no?, en una parròquia...
Clar. Sí. Pot ser que en algunes parròquies hi hagin aquestes iniciatives, ho desconec, però és possible, és possible.
Molt bé.
Bueno, aquí és una realitat, de tota manera, que els cristians catòlics, batejats, no?, són majoria a casa nostra en relació a altres denominacions, no?, altres denominacions cristianes, vull dir, com són els protestants, ortodoxes, luterans, etc. Però quin és, què et sembla a tu, quin és el grau de sensibilitat ecumènica que es respira a l'Església Catòlica, a casa nostra, concretament, què et sembla?
Sí, és una mica complicat, no? Bona pregunta, és bones preguntes, no? Aviam, jo entenc que hem avançat molt. No hem de mirar en negatiu, sinó al contrari, hem de mirar en positiu, no? I és veritat, la veritat és que hem avançat bastant. I jo entenc que el moviment ecumènic, jo diria que es mou més en l'anonimat que amb aquests grans esdeveniments, no? Sobretot en les relacions, jo diria, interpersonals. I jo diria, sobretot, en l'amistat. Jo tinc, gràcies a Déu, amics tant des de la confessió evangèlica com des del món ortodox, no? Vull dir que hi és en aquest anonimat on a vegades es couen realment aquests actes i es pot fer moltes més coses que es fan, no? Sobretot també hi ha una qüestió que també m'agrada subratllar i que jo tinc l'experiència de compartir, que és que és bo promocionar els grups bíblics ecumènics, no? Que jo considero que és una força enriquidora, no? Jo, gràcies a Déu, a la meva parròquia, doncs hi ha un grup bíblic ecumènic i compartir junts la paraula de Déu, pregar i estudiar junts amb els textos bíblics, doncs home, això és molt, molt maco, no? Jo diria que estem avançant bastant, bé, tot i que, evidentment, encara queda molt de camí, perquè, diguem-ne, l'ecumenisme formi part de la vida, diguem-ne, habitual, ordinària, entre cometes, en el bon sentit de la paraula, de tot creient en Crist.
Doncs avançant una miqueta, perquè el temps passa i ens agradaria parlar més coses amb tu, no podem obviar els 500 anys de la reforma de Luther que acabem de... Bueno, que s'està commemorant, no? El novembre del 2016 va iniciar aquest aniversari a Suècia, amb la presència del papa Francesc a la ciutat de Lund, i en aquella visita el papa Francesc pregava així, no?
Esperit Sant, fes-nos reconèixer amb joia els dons que han vingut a l'Església per la Reforma.
I a la carta d'ETC del 2017, ara també recent, amb motiu d'aquesta trobada celebrada al cap d'any a Basilea, el germà a Luis hi afegeix.
Inspirats per aquest exemple, aprenguem a reconèixer en els altres els valors que Déu hi ha dipositat i que potser ens fan falta. Provem d'acollir la seva diferència com un enriquiment per a nosaltres, encara que comporti aspectes que desconcerten a primera vista. Trobem en els dons dels altres la frescor d'una joia.
Amb aquest recordatori que hem volgut fer, doncs, no sé, quina valoració fas tu, Xavier, d'aquest aniversari? Encara hi ha trencament, aquell de fa 500 anys, o ja anem més camí d'una reconciliació?
No, jo diria que faig una valoració molt positiva. Jo sempre subratllo aquest document que va sortir del conflicte a la comunió, no?, fet per la Comissió Luterano-Catòlica, en el que es remarca que, fixem-nos que en aquests 500 anys de la commemoració de la Reforma, és el primer centenari que hi ha un moviment ecumènic. I hi ha aquest rerefons de la globalització, no? I llavors aquí es remarca aquesta importància del discerniment autocrític. Ja no val mirar-nos i dir, mira, escolta, per què has fet això malament, no? Sinó que del que es tracta és mirar, caram, què és el que hem fet nosaltres malament, no? que és el que compartim, què podem compartir tots nosaltres en lo bo, no? I jo diria que consta ja, diria, com una evidència que no es pot ignorar, que és la persona i el missatge de Martí Luter, no? Per tant, jo diria que la reconciliació, sí que és veritat que ens considerem germans, diguem-ne, separats, però cada vegada més units, més amb aquest esperit de reconciliació, no?
Vols dir que veus propera una unitat efectiva? De les esglésies?
Home, no. Jo no veig una unitat, diguem-ne, a curt termini. Jo el que veig és que el temps de Déu, no?, és el temps de Déu, i, per tant, com que l'Esperit Sant és, com he dit abans, l'únic protagonista, és una cosa que no sabem ni quan ni de quina manera, però no hem de tenir pressa. El que hem de fer és continuar endavant, mirant en positiu i enriquir-nos mútuament i esperar doncs, que escoltem prou bé l'Esperit Sant, que és el que vol de nosaltres, no?
Fantàstic. Doncs, quasi per acabar, Xavier, l'última pregunta que volem fer-te, així, tornant a aquest entorn més aviat catòlic nostre, no? Què podem fer els cristians que, de base, diguéssim, que ni som teòlegs ni coneixem a lo millor a persones d'altres esglésies? Què es pot fer per l'ecumenisme?
Jo diria, primer de tot, no tenir por. No tenir por a l'altre, no? Tot i que de vegades crea una certa angoixa, per dir-ho així, perquè no creu les mateixes coses que nosaltres creiem, però sortir a l'encontre, no? Promoure realment a les parròquies, per exemple, en aquesta setmana de pregària, convidant a les altres confessions, sense cap mena d'angoixa, convidant, he dit convidant, no forçant, no? Perquè si no volen, pues, però hi ha persones d'altres confessions que sí que ho volen, no? Ser creatius a l'hora de trobar espais d'interrelació, de diàleg, de pregària, promoure, com he dit abans, aquests grups bíblics ecumènics, que és possible, i sempre amb aquesta premissa, que jo sempre també dic sempre, no? Unitat no vol dir convèncer a l'altre. El diàleg no vol dir convèncer a l'altre, no? És a dir, no fer proselitisme. Unitat no vol dir uniformitat, sinó establir un veritable diàleg on es conformi un espai de veritable enriquiment interpersonal.
Fantàstic.
Doncs molt bé, no? Moltes gràcies, Xavier, per haver-nos ajudat a obrir aquest horitzó envers els nostres germans cristians d'altres denominacions. En fi, que el testimoni d'amor mutu entre tots els cristians sigui llavors de fraternitat. És el que desitgem, i tu també.
Sí, sí, viure la fraternitat.
Molt bé.
Molt bé, bona nit, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia a dia de la fraternitat.
Hem recollit avui unes pinzellades d'iniciatives realitzades al món durant la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians de l'any passat.
Sí, a Onitsha, Nigèria, davant de la Basílica de la Santíssima Trinitat, hi havia més d'un centenar d'evangèlics, pentecostals, catòlics, tots ells membres de diverses esglésies autònomes i pregant junts i acompanyats per preveres i dos bisbes. Uns es van preocupar d'aconseguir grups musicals per animar l'esdeveniment, d'altres de preparar el document amb el programa. Encara hi havia uns altres que es van ocupar de decorar l'atri de la basílica. Un pastor anglicà va pronunciar l'homilia i va convidar els presents a viure com a veritables seguidors de Crist i a treballar per la unitat en la diversitat.
Una jove deia: "Hem pregat com una sola ment i una sola ànima. He experimentat el calor de l'esperit enmig nostre."
I un jove, veient les persones d'esglésies diferents que pregaven juntes per la unitat i la pau, m'ha vingut la certesa que realment assolirem la unitat, perquè Jesús mateix la va demanar al Pare, que tots siguin un.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 2777.
escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Recollim avui una salutació que ens ha arribat per correu electrònic de Terres Tarragonines, de la família Morell Vidiella, la qual saludem molt afectuosament. I ells, a més de desitjar-nos un bon i fecund any nou a tots els membres de l'equip del programa, ens diuen que van trobar molt maco el programa en què parlaven del gen rosso.
I un altre oient, el Josep, de l'Hospitalet de Llobregat, ens ha dit que li van agradar molt els programes sobre l'associació Mary's Help i sobre el restaurant In-Out. Especialment li va agradar aquest, el de l'In-Out, el restaurant. I és que resulta que ell mateix, de tant en tant, dina allà.
L'últim minut.
I ara, a punt d'acabar el programa, recollim uns fragments de la paraula de vida d'aquest mes de gener. Sí, encara no l'havíem fet, no l'havíem fet present al programa, però avui lliga perfectament. La paraula de vida comenta una cita del llibre de l'Èxode, que, de fet, és l'últim pensament d'avui, i diu així:
la vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa.
Aquesta frase ha estat sàviament escollida per celebrar aquest mes la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Quant de patiment hem estat capaços d'infringir-nos els uns als altres en aquests segles, furgant divisions i sospites, dividint comunitats i famílies. Necessitem demanar amb la pregària la gràcia de la unitat, com un do de Déu. Al mateix temps, ens podem oferir a ser instruments seus per construir ponts. En ocasió d'una conferència al Consell Mundial d'Esglésies, a Ginebra, el 2002, Chiara Lubich, convidada a oferir el seu pensament i la seva experiència, va dir:
el diàleg es desenvolupa d'aquesta manera. Primerament, ens posem al mateix nivell del nostre interlocutor, sigui qui sigui. I, segonament, l'escoltem, buidant-nos completament dins nostre. Així, acollim l'altre i el comprenem. Perquè si l'altre se sent escoltat amb amor, també s'animarà a sentir la nostra paraula.
I a més, aquesta vegada, durant aquest mes, aprofitem els nostres contactes diaris per estrènyer o recuperar relacions d'estimació i amistat amb persones, famílies o grups que pertanyen a esglésies diferents de la nostra. I per què no estendre la nostra pregària i les nostres accions també sobre les fractures internes de la nostra pròpia comunitat eclesial, així com també sobre la política, la societat civil, les famílies? És llavors quan podrem afirmar també nosaltres amb alegria: la teva dreta, Senyor, és forta i gloriosa.
I amb aquestes paraules, amics, ens acomiadem fins al proper divendres.
Bona nit!